dos quarts en punt de 10 del matí. Comencem el contingut després de la portada d'aquest programa i, com us acabem de comentar, avui es commemora el Dia Mundial del Càncer de Mama. Ja sabeu també que el Prat doncs, és una d'aquelles dates on s'aprofita per vestir tota la programació, per parlar i posar sobre la taula aquesta tipologia de càncer que és justament la més extensa al món i també doncs, que té un percentatge molt important de supervivència si es detecta aviat. Per tant, és molt important posar en valor aquesta part prèvia, aquesta part de detecció i de que totes les dones tinguem doncs, aquesta malaltia al cap. De fet, aquest any s'ajunta amb la primera jornada de l'alimentació a la ciutat i, de fet, el que ens proposen és una taula rodona al voltant de com la nutrició doncs, pot afectar positiva o negativament també al voltant d'aquesta tipologia, tant per la predisposició a patir-la com després durant el diagnòstic. Avui ens acompanya el Gabriel Soriano i és regidor de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament. Què tal, Gabriel? Com estàs?
Bon dia. Bé, bé.
És un d'aquells dies, com dèiem, per posar sobre la taula aquesta problemàtica, aquest tipus de càncer que està tan extès.
Bueno, és el que tu has dit, no? Que és un càncer que està molt estès arreu del món, no solament arreu de Catalunya ni d'Espanya. I llavors també és el càncer que dona més fruits, o sigui, la gent es cura més i tal, però també tenim que tindre en compte l'alimentació. I avui és una xerrada que farem de l'alimentació per al càncer.
Heu pogut doncs, establir aquests vincles no, entre l'alimentació i com aquesta alimentació té una rebuda directa no, en la nostra salut i una afectació directa en la nostra vida, si és saludable o no, o una mica més o menys.
Home, indudablement l'alimentació és el més important de la vida. O sigui, si tu fas una alimentació que és correcta, bona i té els nutrients que necessita el cos, les parts del cos cada vegada aniran millor. Si fem una alimentació que no és correcta, tindrem problemes amb el cos, o sigui, tindrem malalties que no les podrem arreglar i tal, i llavors pues, fem el que tu has dit, fem la primera campanya d'alimentació aquí al Prat, i una de les coses és, ja hem fet una, ja vam fer la setmana passada una, o fa 15 dies, i ara fem una altra amb lo del càncer de mama, que és el dia, justament el dia d'avui.
Doncs parlem amb el doctor Antoni Agudo, ell és cap de la Unitat de Nutrició i Càncer i també metge especialista en Medicina Preventiva i en Salut Pública. Molt bon dia, doctor, com està?
Hola, molt bon dia, doncs molt bé. Encantat d'estar, crec que amb el Prat, a Ràdio El Prat per primera vegada, i aquesta tarda aniré al Prat per fer aquesta conferència o intervenció a la taula rodona, que no serà la primera vegada perquè justament regiran papers mentre preparàvem aquesta taula rodona. M'he adonat, tot i que me'n recordava, però no tenia la data clara, de que fa ja uns 6 anys, crec que el 2013, i ja hi vaig intervenir en un acte semblant al que es farà aquesta tarda.
De fet, la ciutat no aprofita, com dèiem a l'inici, aquesta commemoració per posar sobre la taula temes relacionats amb com poden millorar la vida de les persones que al final estan patint aquest tipus de càncer. Doctor Agudo, quina és la relació que hi ha entre l'alimentació, entre aquesta nutrició i doncs, el càncer? Hi ha una resposta directa i ens predisposa més quina tipologia d'alimentació tinguem a patir-lo?
A veure, com bé s'ha dit ja, la relació entre la dieta i el càncer, nosaltres preferim dir i nutrició i càncer. Per això la nostra unitat es diu així. I ho aclariré una mica. Els que hi treballem amb això considerem que la nutrició és un conjunt bastant, bastant ampli de factors que inclouen la dieta. Llavors, en la dieta sí que ens referim estrictament amb el que mengem. De vegades pensem que nutrició i dieta ho utilitzem com a sinònims. Per nosaltres, la dieta és allò que mengem i la nutrició inclou com allò que mengem ens influeix en nosaltres. I això vol dir la composició corporal, és a dir, si les persones esdevenim amb un pes normal o esdevenim obesos, i un altre factor que modula molt això, aquesta relació entre el que mengem i la composició corporal, que és l'activitat física. Llavors, aquest conjunt de factors És el que nosaltres anomenem nutrició, tot plegat. Dit això, és evident que des de fa temps està establerta una relació entre la nutrició i càncer, i pel que fa referència a la dieta, nosaltres normalment preferim enfocar-ho d'una manera... Es pot enfocar de dues maneres. Nosaltres preferim la positiva. La manera positiva és que en lloc de dir que una mala alimentació ens pot, més que provocar, predisposar a càncer, preferim dir que una bona alimentació és un factor que ens pot ajudar a prevenir o protegir-nos de futurs càncers. I en el cas del càncer de mama, a més, en les dones que ja ho han tingut i que, afortunadament, per molts avenços que han hagut i ja s'han curat d'aquest càncer, una bona alimentació els pot ajudar, primer, a que es redueixi el seu risc de que torni a reaparèixer, el que en diem recidives, o que en general la seva qualitat de vida sigui millor. Ara, si voleu, podem passar a parlar de coses més concretes, de quins factors d'aquesta nutrició, però dit de manera general és això.
Clar, quines són les claus per tenir aquesta bona nutrició que doncs, faci que tinguem menys números al final de patir aquest càncer?
Si ens centrem molt concretament en el càncer de mama, sorprenentment per nosaltres, perquè pensàvem pels primers estudis que sí que hi havia components de la dieta que podien estar molt lligats, finalment sembla que més que un component concret és un patró de dieta. I m'explico. De fet, i estranyarà alguna gent, l'únic factor dintre de l'alimentació, que de fet no és un aliment, però és quelcom que s'ingereix, i per tant, com que s'ingereix, ho posem com a part de la dieta. L'únic factor singular que clarament es coneix associat al risc de càncer de mama és l'alcohol. Suposo que molta gent no li estranyarà si se'ls diu que l'alcohol és un factor de risc de càncer de fetge o de càncer gàstric, però dius, pel càncer de mama, bueno, doncs no tenim clar les explicacions biològiques, tot i que la carcinogènesi de l'alcohol és ben coneguda, però perquè ens fem una idea, amb una mitjana diària, una ingesta de 10 grams d'alcohol pur, això després en begudes alcohòliques equival aproximadament a una cervesa o un got de vi, però això sostingudament cada dia incrementa un 10% el risc de desenvolupar càncer de mama. Un 10% és molt o poc? Home, si ho vas acumulant al llarg de la vida, déu-n'hi-do. I aquest és l'únic factor singular de la dieta que podem dir està lligat al càncer de mama. Els altres factors serien l'obesitat. L'obesitat és clarament un factor de risc de càncer, de diversos tipus de càncer, ho explicarem aquesta tarda, fins a 11, i el càncer de mama és un d'ells, i l'activitat física. De fet, el risc és la inactivitat física, és a dir, una activitat física moderada, i més si és una mica més que moderada, és un factor protector. Després n'hi ha molts estudis que indiquen que potser una ingesta elevada en greixos causa un risc, o una ingesta molt elevada de productes d'origen vegetal, sobretot aquests que aporten carotenoides, com aquelles fruites i verdures que tenen aquell color o groguenc o vermellós, com el tomàquet, la pastanaga, i la que conté molta fibra, serien factors protectors. Però els resultats en relació a això no són tan inconsistents com els que he dit primer. I els que he dit primer, repeteixo, són begudes alcohòliques com a factor de risc, obesitat com a factor de risc i activitat física com a factor protector.
Per tant, aquella creença que es va estendre tant de que el consum d'alcohol moderat era fins i tot beneficiós, hem d'anar a lluitar en contra, no?, d'aquest discurs, perquè els estudis, com deia vostè, demostren que
a veure,
tot el contrari.
Això sempre és un element polèmic en totes les conferències i en totes les xerrades que hi ha sobre dieta i salut en termes poblacionals. Perquè és cert que la recomanació de l'OMS no ens diu que siguem abstemis, però tampoc no diu que beguem. La recomanació de l'OMS, que és bastant prudent, és si vostè és consumidor d'alcohol regular, si ho és, per tant, si no ho ets, no t'està dient que beguis, però si ho ets, si vostè ho és, consumeixi alcohol de manera moderada. Moderada significa això, com a màxim, una cervesa o un got de vi al dia. És a dir, que no està recomanem que fent això, només que si ja ho fas, fes-ho de manera moderada. Si no ho fas, no tens per què fer-ho de beure alcohol. Però això està basat en alguns estudis que indiquen que aquest consum de forma moderada podia aportar un cert benefici, un cert, tampoc no molt, un cert benefici a la patologia cardiovascular. Per tant, és per això que l'OMS encara ho manté. Però si parlem en la prevenció de càncer, concretament, per prevenir el càncer, l'única dosi recomanable de consum d'alcohol és zero.
Doncs és important també tornar-ho a remarcar. Doctor Agudo, aquestes són les claus a les que ha comentat a nivell general, però no sé si, sobretot quan aquestes dones són diagnosticades de càncer de mama, es troben doncs, una manca d'informació prèvia, potser, d'aquesta nutrició que han de mantenir, sobretot després ja en el procés, no?, del propi càncer, perquè els tractaments són agressius, el cos respon d'una forma o d'una altra i, sobretot, a vegades és difícil, no?, continuar mantenint aquest tipus d'alimentació o de nutrició més saludable.
Aquest enfoc és molt important i, de fet, amb això ens hem començat a posar més recentment. També ho explicarem, parlarem més abastament aquesta tarda, però si parlem de la prevenció de càncer, d'això hi ha molts anys, que no només nosaltres. Molta gent està treballant i se saben coses. Aquest abordatge d'incluir la nutrició, insisteixo com el que deia abans, nutrició com a dieta, control del pes i activitat física. Amb el que passa després del càncer és quelcom més innovador. Tampoc no vull dir d'abans d'ahir. Hi ha països que porten uns quants anys. Aquí anem amb un cert retard. Però aquí crec que el problema, sinó la qüestió fonamental no és un dèficit de les dones que tenen un càncer de mama per saber què ha fet. El problema o la limitació fins ara ha sigut el sistema, nosaltres mateixos, els professionals sanitaris, perquè fins a fa poc no ens hem adonat de la importància que això pot tenir. Potser enlluernats i amb tota la raó, perquè amb el càncer de mama és un dels que s'han fet més avenços, de caire purament terapèutic,
Sí.
La quimio, la ràdio, els tractaments hormonals, tot això, han incrementat i sobretot en la detecció precoç, han incrementat d'una manera substancial la supervivència del càncer de mama, que actualment a casa nostra és superior al 95% als 5 anys. De vegades el 90%, de vegades el 95%. Això vol dir que una dona que se li ha diagnosticat un càncer de mama sense metàstasi, afortunadament cada vegada més perquè la detecció precoç així ho fa, acaba tenint una supervivència que s'aproxima molt a la de la població general, a d'aquelles dones que no han tingut càncer. Això és un resultat extraordinari. Però potser enlluernats per això, els professionals sanitaris, els oncòlegs, no ens hem adonat que aquestes dones supervivents de càncer i tractades, un tractament que no deixa de ser agressiu, es podrien beneficiar addicionalment, en cap moment substituir la teràpia estàndard, però beneficiar d'una millor nutrició. I això implica un consell nutricional que no és donar una recepta o un consell, sinó un programa de dieta en el que comptem d'una vegada, per fi, amb professionals preparats per això, com els nutricionistes, i una sèrie de recomanacions de com mantenir el pes i fer una activitat física suficient com perquè sigui una ajuda per la qualitat de vida, però que no requereixi tampoc una despesa addicional. Vull dir que no requereixi anar a un gimnàs, sinó que un la pugui fer a casa. Llavors, com ensenyar això i com fer això encara està per introduir-se de manera estàndard amb els programes d'atenció oncològica, que, insisteixo, en cap moment ha de reemplaçar l'atenció principal, que és l'oncologia, la mèdica, quirúrgica i radioteràpica. Però posterior a això, encara no ho hem acabat d'introduir de manera sistemàtica. Nosaltres, justament, el que estem fent a l'ICO, però també hi ha altres hospitals que ho fan, és, de moment, investigar. Perquè quan tinguem resultats molt, molt potents per demostrar això, aconseguim que en algun dia això, el Consell Nutricional i el Consell d'Activitat Física acabin formant part del tractament, de l'abordatge del càncer de mama de manera integral, que llavors sigui un complement al tractament que ja fem. Que això ho implementem, fins ara ha sigut una limitació més pròpia del sistema i de nosaltres. Les dones de càncer de mama ja s'espavilen per buscar solucions a això. Però si nosaltres els hi donem de primera mà, fonamentades en l'evidència científica i, a més, en el marc de la pròpia atenció sanitària, crec que molt millor.
Quina part hi ha també d'aquests càncers de mama que es detecten que doncs, venen per genètica, venen per aquesta predisposició genètica, perquè també és una de les coses que està més extesa?
Sí, aquesta pregunta també és important perquè és cert que hi ha una certa de càncers... Espera, també hem d'aclarir una cosa, càncers i gens. En tots els càncers hi ha una modificació dels gens. Però la major part dels casos aquesta modificació dels gens és causada per agents externs. Radiacions, medicacions, components de la dieta, tòxics, molts diversos. Però estem parlant del càncer hereditari, és diferent. És a dir, aquell càncer que, encara que un no estigui sotmès a factors externs molt importants, resulta que la persona ja ha nascut amb un gen modificat, danyat, diguéssim així, que fa... Compte, això també és important. No que segur que desenvoluparà un càncer, sinó que té una probabilitat força elevada que al llarg de la vida desenvolupi un càncer. Clar, això espanta la gent perquè dius, ostres, si jo no fumo, si jo no bec, si menjo millor, tot això puc prevenir el càncer, però el que no puc és modificar els meus gens que ja tinc des que va néixer, i això angoixa. Bueno, aquí hi ha dos missatges positius. Un primer, la proporció de persones amb els, de dones amb el seu càncer de mama és degut a això, a una alteració genètica heretada, està entre un 3 i un 5%. És a dir, que la majoria de càncers són prevenibles perquè depenen de factors externs. Dos, actualment, gràcies als molts avenços també que hi ha hagut pels meus companys que treballen a l'altre costat del passadís, que són els de Consell Genètic, aquestes mutacions, la majoria d'elles es coneixen força bé i se sap com actuar. I en casos de famílies en les que hi ha diverses dones que han hagut apareixent càncers de mama, hi ha tot un protocol d'estudis per abordar i fer una anàlisi genètic, que no cal que se'l faci tota la població. Això són els oncòlegs el que ja detecten i diu, ei, vostè s'ho ha de fer, i que es pot determinar per una dona que té aquestes mutacions quin és el seu possible risc futur i com s'ha d'actuar. Com s'ha d'actuar normalment és, en molts casos, simplement és incrementar el protocol de vigilància. I si amb les dones que no tenen cap alteració genètica ni cap antecedent familiar, se li fa una mamografia a partir de certa edat i cada X temps, amb una persona que té aquestes característiques, segurament se li comencen a fer les mamografies abans, es posen altres mitjans addicionals, se li fa molt més freqüents i només en casos molt de risc molt elevat hi ha altres mesures una mica més dràstiques. Però insisteixo, en la primera part és, això és, com a molt, entre un 3 i un 5% de tots els casos de càncer de mama. I la majoria es poden prevenir d'alguna manera.
Hi ha algun límit d'edat o sempre podem començar a optar més per aquesta nutrició més saludable? Perquè, no sé, ara hem parlat de les mamografies, que sí que és veritat que aquesta capacitat de detecció comença en una edat mitjana, diguem-ne, de les dones, no? Però les dones que són més joves encara podem fer coses, no?, per intentar arribar de les millors formes possibles en aquestes deteccions.
Òbviament. Sempre quan tenim un cas, coneixem un cas de càncer de mama amb una dona jove. I més si aquesta dona resulta ser algú proper a nosaltres, un familiar o una amiga o la coneguda d'una amiga, és igual. Li donem molta importància perquè i sobretot si després és de mal pronòstic i va malament. Li donem molta importància perquè ens colpeja, diguéssim, directament. Però els que per la nostra professió ho veiem des del punt de vista de mirar tot el quadre, no només aquella part del quadre que ens crida l'atenció, sabem que, afortunadament, el càncer de mama majoritàriament és una malaltia, com la majoria de càncers de poblacions grans, a partir dels 55, 60, 65 anys i d'aquí en amunt. Insisteixo, això no vol dir que no hi hagi casos en dones joves. I aquests, a més, ens criden més l'atenció. Però, per tant, per això és per lo que les mamografies es comencen a fer de manera, diguéssim, programada a partir de certa edat. Però el que sí que sabem, per altra banda, és que els altres factors relacionats al càncer de mama, els factors hormonals, els factors nutricionals, tots els altres, com més aviat es comenci, millor. Penseu que, d'això també parlarem aquesta edat, el càncer és un procés, vitalment és un procés bastant llarg. Des de que segurament la primera cèl·lula hi ha una mutació o hi ha una alteració al nostre organisme, fins que això esdevé un grup de cèl·lules. I aquest grup de cèl·lules és suficient com per, diguéssim, molestar i que la persona tingui símptomes i vagi al metge i es manifesti clínicament, poden passar anys, i no dos o tres, 10, 12, 15, fins a 20 anys. Per tant, ara sabem que tots els events ocorreguts des de bon principi de la vida i, sobretot, en el cas de càncer de mama, des de l'adolescència, que és quan es desenvolupen les glàndules mamàries, comencen a tenir importància encara que després aquell possible càncer aparegui o s'eviti quan té 60 anys. Un dels exemples més clars d'això és amb el càncer de mama, una cosa que potser molta gent desconeix i, en certa manera, també forma part de la nutrició, però una nutrició molt específica, ja ho veureu ara perquè ho dic. Un dels factors importants de protecció de càncer de mama, és a dir, que disminueix la probabilitat, és la lactància materna. I la lactància materna, és a dir, alletar els nadons, és un factor de protecció per la dona, però també pel, si, és un, si, el, si el bebè, si el nadó és una nena, per la nena en la seva vida. És a dir, des de la, no només des de l'adolescència i la joventut, sinó des de l'inici de la vida es poden fer accions de prevenció.
Déu-n'hi-do.
Algunes són possibles, altres no són modificables, altres es venen donades. Però aquestes sí que es poden fer.
Doncs que interessant, Gabriel, també a escoltar el doctor Agudo, que aquesta tarda, recordem, doncs, participarà en una conversa, en una taula rodona, juntament amb la Carlota Castro Espín, que és llicenciada també en nutrició humana i dietètica. Recordem horaris a partir de les 6 de la tarda al Centre Cívic Jardins de la Pau.
Allí ens veurem i escoltarem tot i més de lo que ha dit ara.
I ampliarem una mica el que hem estat dient ara, i sobretot el que jo considero més important, atendrem o respondrem o xerrarem simplement amb les persones que hi assisteixin i que vulguin també intervenir i fer les seves qüestions.
Doctor Agudo, ha estat un plaer. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Que vagi molt i molt bé.
Ens veurem aquesta tarda.
Gabriel, t'esperem a la propera?
Sí.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Gràcies.
Fins ara. Adéu.